Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues en punt, 7 de febrer, comença l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
El jugador idoni, així ha definit avui Felipe Sanchón a Arturo Rodríguez Pérez Reverte, el seu company de viatge a l'atac arlequinat. Una de les millors conclusions del duel de diumenge passat contra l'Aragón va ser precisament aquesta dupla, Felipe-Arturo, que es van entendre a la perfecció. El que no té l'un, el té l'altre. Un alt, corpulent, amb un bon joc físic, l'altre petit, ràpid, murri i amb última passada. Semblen els complements perfectes, l'un per l'altre, per poder fer una parella ofensiva que aquesta temporada tant ha trobat a faltar al Sabadell a la primera volta. Cal veure més partits dels dos junts per saber si ha estat un oasi o si és una realitat, però de moment, i a falta de més arguments, hem deixat de veure Felipe Sanchón en solitari o amb companys fora de les seves posicions per les mancances de la plantilla en la posició de davanter centre, i d'això se n'ha d'aprofitar l'equip de la connexió entre el de Sant Boi i el nou davanter arlequinat. Ahir vam sentir el de Cartagena durant la seva presentació, avui és el torn del Pichichi, és el torn de Felipe Sanchón.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui al control de sol, Rocío García. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Les paraules de Felipe Sanchón fa uns minuts en roda de premsa. Saludarem Manel Martínez, exarlequinat a la davanter del Parlà de Girona B. El Marc Pijuan ens porta les recomanacions per si aneu cap a terres gironines. Diumenge també marxarem a la Mediterranean Epic de bicicleta de muntanya amb la Sandra Santanyes i a Montenegro, on aquesta tarda juga l'Estalpul Natació Sabadell a la piscina del Jadran.
I fora de l'hotel?
Canvia la banqueta del Divina Seguro Joventut de Badalona. El club ha fet oficial aquest matí l'acomiadament de Diego Campo, el que era fins ara el tècnic, i acaba de confirmar també el seu relleu, el substitut, un català, Carles Duran, ex del Bilbao. A més, més variacions a les banquetes catalanes de l'ACB. Svetislav Pesic o Velimir Perasovic són els millors situats per suplir Sito Alonso a la del Barcelona l'ASA. De moment, qui ha agafat les regnes és l'entrenador del filial, Alfred Julba. I el Pizjuán acull aquesta nit la primera tornada de les semifinals de la Copa del Rei. A 2:15, Sevilla-Leganés amb 1-1 a l'anada. Demà serà el torn del Barcelona, que visita el València buscant fer bo l'1-0 del primer partit. Cristian Estuani s'ha entrenat avui al marge del grup al Girona. El pròxim partit dels de Pablo Machín serà al camp del Sevilla. Per cert, avui un ballesà de setmanat, Adai Benítez, ha renovat pel Girona fins al 2021, i Ronald Koeman ja ha estat presentat com a nou seleccionador d'Holanda pels pròxims 4 anys i agafant així el relleu de Dick Advocat. Finalment, la selecció espanyola de futbol sala es veurà les cares amb el Kazakhstan a les semifinals de l'Europeu després de guanyar ahir 1-0 a Ucraïna. L'altre semi enfronta Portugal i Rússia.
Han parlat en les últimes hores
Ernesto Valverde parlant de Gerry Mina, possiblement titular demà a València, davant les absències de Vermaelen, Umtiti i la més que probable també de Piqué.
Gerry Mina acaba de llegar. Todavía no ha disputado un partido oficial, no ha venido, bueno, ni amistoso con nosotros. Nos tiene que ayudar y es un jugador que poco a poco tiene que entrar en esta dinámica y tiene que ir cogiendo confianza. Ahora, todavía estamos un poco expectantes a ver qué es lo que nos puede dar, pero tenemos muchas esperanzas en él. Pensamos que con su carácter nos va a ayudar.
Avui juga al Sevilla, ho dèiem, el seu tècnic, atenció, Vincenzo Montella, l'italià, repassa l'alineació pel partit d'aquesta nit contra el Leganés i es deixa un jugador.
Hoy probé esta formación, Sergio Rigo, Navas, Mercado, Lenglet, Scudero, Zonzi, Banega, Sarabria, Correa i Muriel.
El que s'ha deixat, per cert, el Mudo Vázquez, és el que li faltava a l'11, que eren 10, de Vincenzo Montella. Finalment, un ex del Sant Nicolau, Pierre Oriola, ara jugador del Barça, l'assa sobre la 10 del que era el seu entrenador, Sito Alonso.
No ha sigut fàcil per ningú la decisió, que el Sito hagi marxat. Però bé, l'equip està amb ganes, l'equip està amb confiança, crec que havia de fer un canvi, s'ha fet, i ara doncs, bueno, hem d'estar més units que mai, l'equip ha d'estar junt. No tota la culpa era del Cito, nosaltres també tenim part de culpa, així que l'hem d'assumir i hem d'intentar millorar en moltes situacions el nostre joc, millorar en moltes situacions la nostra actitud i el defensar la samarreta del Barça al màxim.
I a les xarxes socials.
Una història a Instagram de Pol Roger, al vestidor, abans d'entrar a l'entrenament amb el Celta de Vigo B al costat d'Agus Medina. Dos exarlequinats, per tant, i el text del jugador cedit pel Mallorca, compartint vestuari un altre cop amb el bitxo, allò de fer la broma fàcil, comparant amb com alguns companys coneixen a Cristiano Ronaldo, però en aquest cas parlant del barbarenc Agus Medina. Per sobre de les dues, actualitat pura i dura del Centre d'Esport Sabadell en el dia de tornada a la feina dels de Toni Saligrat, ja amb el parlar de Girona B entre cella i cella, parlant avui de dos noms propis que són els que segurament doncs, acaparen tota aquesta última hora, tota aquesta actualitat del conjunt arlequinat. L'un, Miguel García, per la seva lesió que va patir tot just començar el partit de la setmana passada davant del Deportivo Aragón. Al minut 3 va patir aquesta lesió, va haver de retirar-se uns minuts més tard del terreny de joc. Ahir, ecografia per saber què tenia i què no tenia el sevillà a la cama esquerra, la cuixa, finalment un petit trencament fibrilar, sense temps, com a mínim així no ho ha informat el Centre d'Esport Sabadell per reaparèixer, per tant no sabem de quants centímetres, si és que hi ha un trencament prou gran, pateixen aquests isquios de la cama esquerra Miguel García, però el que sí que us pot confirmar segur Ràdio Sabadell és que és baixa segura de cara al partit de diumenge a les 12 davant del filial del Girona B per culpa d'aquestes molèsties, d'aquest trencament fibrilar petit als isquios de la cama esquerra. Baixa segura la de Miguel García, s'afegeix així a la d'Àngel Martínez sancionat, qui sí que podrà ser de la partida a priori és un ex del Girona, precisament va fer carrera, va fer fortuna, la veritat és que un gran palmarès el que té amb el primer equip gironí, Felipe Sanchón, que avui ha passat per la sala de premsa Miguel Quereda de l'estadi de la Nova Creu Alta. Marc Pijoan, què tal, com estàs?
Molt bona tarda, Adri.
Tu has xerrat amb ell, amb Felipe Sanchón, però abans de tot això m'has d'explicar una anècdota, perquè no éreu els únics a l'estadi avui.
No, de fet, avui una Nova Creu Alta plena de gom a gom, perquè allà s'hi estava rodant un anunci, ens ha informat des de la gent del club, vaja, un anunci de la Copa Saudí, per tant, en principi no tenim constància de cap fitxatge del Sabadell que arribi d'allà, sabem que últimament està una mica de moda, en principi no té res a veure, sinó que, més enllà doncs, d'aquesta broma, un petit rodatge d'aquesta Copa Saudí amb diferents actors, a més, bueno, la gràcia és que eren actors que anaven vestits de curt, allò amb una samarreta d'un altre equip, òbviament no era el Sabadell sinó d'un equip d'allà de l'Aràbia Saudí, que vaja, omplien l'estadi de la Nova Creu Alta. De fet, desplegament important de persones i mitjans que ho ocupaven tot, literalment, menys afortunadament la sala de premsa, que estava lliure, i allà hem pogut xerrar una estona avui amb Felipe Sanchón, el màxim golejador del Sabadell aquesta temporada, recordem, amb 7 gols i la referència en atac de l'equip.
De fet, la veritat és que la sèrie de la Nova Creu Alta ha estat escenari de pel·lícules, d'anuncis, per tant, no és nou el fet de tenir presència mediàtica, fins i tot tenim per aquí, per Sabadell, gairebé a moda d'anècdota, a companys de la premsa sueca seguint els orígens o el passat de David Batanero i de Juanjo Ciércoles, ara els dos al GIF Sundsvall de la primera divisió Suècia, i per tant doncs, gairebé que ja és curiós, no? Una anècdota rere l'altra, aquest anunci de la Copa Saudí a la Nova Creu Alta i de l'altra banda la presència de premsa escandinava. Al marge d'això, actualitat pura i dura del Centre d'Esport Sabadell, dèiem, avui un dels veterans de la plantilla, un dels que millor està rendint i que de fet és el màxim golejador de l'equip, Felipe Sanchón, parlant en roda de premsa sobre què?
Doncs mira, primer li hem preguntat sobre aquesta càrrega de minuts que està patint no només Felipe, també tenim jugadors com Miguel, com el mateix Dani Gómez, com el propi Oscar Rubio, que estan doncs, acumulant molts minuts, són jugadors veterans i que no sabem fins a quin punt poden acusar aquesta acumulació de minuts. Li hem preguntat a Miguel si a aquestes alçades de la temporada es troba allò cansat i vaja, veureu la resposta, amb certa ironia que ens ha donat Felipe, també perquè li hem preguntat doncs, com veu l'equip després de que aquestes alçades de temporada s'hagi doncs, tancat definitivament al mercat d'hivern. Com us dic, certa ironia en la resposta de Felipe sobre el seu estat físic.
No, me encuentro bien, tengo reserva de todo el año pasado el descanso, o sea que... No, pero estoy bien, yo creo que el equipo también está bien. Al final ya se ha cerrado el plazo también, que es otra cosa que tenemos, y yo creo que ha quedado un equipo para poder, bueno, ir paso a paso, pero yo creo que tenemos ha quedado una muy buena plantilla para bueno, aspirar a lo que se pueda, que sabemos que es complicado, pero ir partido a partido.
De fet, feia broma ara amb el tema de ja vaig descansar prou l'anterior temporada, entre altres coses perquè ara mateix Felipe Sanchón porta 1.759 minuts jugats aquí al Sabadell. Per fer-nos una idea, són 20 partits jugats, els 20 de titular i 15 complerts. L'any passat el Girona, en una temporada espectacular d'altra banda, dels de Machín, va jugar 4 partits, només un complet, va ser a última hora amb la feina ja feta a Còrdoba i amb golaç seu, per cert, però al final 1.759 minuts ha jugat aquesta temporada enguany, però l'any passat 113. Per tant, la comparativa queda feta i li compro tota la ironia que deia Felipe Sanchón ara mateix. De fet, és un dels principals beneficiats, podríem dir-ho així, del mercat d'hivern, veient sobretot la dupla que va formar amb Arturo Rodríguez Pérez Reverte fa tot just uns dies davant del Deportivo Aragón, en el debut del davanter ex del Cartagena, de l'UCAM Múrcia, del Llagostera, entre d'altres, amb la samarreta arlequinada, perquè la veritat, Marc, es van entendre més que bé tots dos.
Correcte, el que deies una mica en l'editorial d'entrada d'aquest Hotel Suís d'avui, doncs una dupla que va agradar i força, que de fet doncs, també vam veure a un Felipe Sanchón més còmode fins i tot, i un Arturo que òbviament segur que agraïa, el tenia doncs a un jugador de la qualitat de Felipe al seu costat. Li hem preguntat per l'arribada d'Arturo al davanter del Sabadell, a Felipe Sanchón, i com bé deies abans, ho ha resumit així, diu, és el davanter idoni.
La setmana passada ja, con poco que vi de él, ya vi que era un gran jugador, que para mi forma de jugar también me va muy bien, porque bueno, también era necesario un jugador de esas características, que se quedara balones, que fuera por arriba, y aparte que también técnicamente y con gol, porque también tiene gol, pues yo creo que es un jugador idóneo, y como ya te digo, era fundamental este mercado cerrar un jugador de este tipo.
Doncs des de fora ja feia la pinta que s'entenien prou bé Felipe Sanchón i Arturo Rodríguez, perquè com dèiem es complementen molt bé per característiques l'un i l'altre, i des de dins també ho ha corroborat. Ahir Arturo parlava una miqueta de la seva arribada, del seu aterratge aquí a Sabadell. Avui li ha tocat el torn a la seva parella de ball al davant, a Felipe Sanchón. A tot això, avui primer entrenament de la setmana després del dia de descans d'ahir, pensant ja en aquest filial del Girona, en aquest paral·lel de Girona B, del qual m'imagino que un ex del Girona, un que coneix de sobres aquelles terres com és Felipe Sanchón, també en deu haver parlat.
Doncs sí, en parlàvem molt de respecte, i com bé deies ara, amb un punt allò de nostàlgia per allò de tornar a casa, ni que sigui en aquest cas a la casa del filial, en aquest cas el paral·lel de Girona B, després de passar molts anys al primer equip del Girona, el Felipe Sanchón. Jugaven contra un equip que aquí ja va posar les coses molt i molt difícils, a la nova Creu Alta, de fet un 2-2 final, amb un gol a última hora del Centre d'Esport Sabadell, mira, d'un altre Artur en aquest cas,
va ser, sí, correcte,
l'estrena triomfal, l'estrena i s'acabó, gairebé, d'Arturo a Mac. Doncs vaja, li hem preguntat una miqueta per aquest Girona paral·lel. Bé, Felipe n'ha destacat dos aspectes d'aquest equip. Primer, el canvi d'entrenador. Fins ara l'entrenador fa uns partits era Arnau Sala, ara ha pres el relleu Narcís Palach. Aquestes eren les paraules de Felipe Sanchón sobre el nou paral·lel de Girona B.
Con el nuevo entrenador aún no han perdido, han jugado contra equipos de mucho nivel y han sacado resultados buenos, e incluso algunos se le ha escapado en los últimos minutos, o sea que es un equipo a tener en cuenta. Hay que ir pues como cada semana, como si estuviéramos jugándonos la vida, porque yo creo que al final lo que nos va a dar estar un pasito más, sabiendo que que ellos también están en un buen momento desde que han cambiado de entrenador.
Bones paraules, per tant, de Felipe Sanchón envers Chicho, aquest Narcís Pelac, que és el nou entrenador del Peralada Girona B, que recordem, Marc, aquí a la Nova Creu Alta tots ho tenim ben fresc. No només va veure porteria per partida doble i va empatar, sinó que ho va fer en dues accions de pilota aturada.
Doncs sí, i aquí també ha volgut posar-hi l'accent Felipe Sanchón, doncs recordant i doncs, sobretot posant èmfasi en aquesta acció del joc, que ja sabem que el Sabadell també ho està patint una mica aquesta temporada, els gols rebuts a pilota aturada. De fet, doncs, l'última derrota contra el Badalona també va arribar després d'una acció com aquesta, i Felipe Sanchón doncs, ha assegurat que vaja, han de mirar de no donar avantatge d'aquestes accions, perquè diu que són les que estan doncs, traduint-se després en les derrotes de l'equip.
Bueno, sabemos que a nosotros nos hacen daño, bueno, mucho partido así, así, que nos han metido gol a balón parado y al final la segunda vez se basa en mucho en eso, en balón parado, acciones de robar y atacar rápido. Y bueno, el míster siempre eso lo tiene muy en cuenta, no lo hemos trabajado específicamente porque ya lo hemos ido haciendo durante el año. Pero hay que tenerlo en cuenta que ellos nos hicieron daño así, que si conseguimos tapar esa jugada, pues a nosotros es muy difícil que cualquier equipo, no solo Peralada, cualquier equipo de categoría, es muy difícil que nos haga daño si no es a balón parado.
Doncs Felipe Sanchón, parlant del Peralada Girona B, una miqueta de les sensacions del màxim golejador, no ho oblidem, Marc, 7 gols porta aquesta temporada el davanter de Sant Boi de Llobregat, per tant, una de les referències ofensives més clares de la plantilla del Centre d'Esport Sabadell. M'apuntes que abans de deixar-te marxar, res, un glob d'aigua i tornar amb les recomanacions sobre Peralada pels que viatgin, que hem d'estar també pendent...
Un glob d'aigua o no?
El que
avui,
tu vulguis.
Avui potser hem
pots
de fer
prendre,
un canvi.
Pots prendre el que tu vulguis. Ho dius perquè és l'equip xampanyer?
Correcte.
Mira que t'agrada jugar amb els semàntics.
Avui potser tenim beguda especial.
Tu mateix, tu mateix. Anava a dir, Dani Gómez, que és un dels noms propis també.
Sí, no tenim molta informació, més enllà de la que ens va proporcionar doncs, Toni Sarigrat en roda de premsa després del partit contra el Deportivo Aragón, doncs ja confirmava que no va jugar diumenge per unes molèsties al genoll i avui tampoc ha entrenat. Ell va comentar que se li va fer doncs, un procés per intentar recuperar-se d'aquest genoll, d'aquest genoll que el té afectat. Toni Sarigrat doncs, ja ho va dir, que va estar fa un parell de mesos, tres, aturat, un parell, 15 dies, un parell de setmanes, doncs amb aquests factors de creixement que si se li infiltraven a Dani Gómez per intentar doncs, regenerar aquesta zona del genoll. No sabem si està passant pel mateix procés, el que sí que sabem és que no va jugar diumenge, que avui tampoc no ha entrenat amb normalitat amb l'equip i que doncs, ara, a hores d'ara és dubte pel partit contra el Peralada. Una més en aquesta ja doncs, malmesa plantilla del Sabadell per aquest partit de diumenge.
Ja ho deia Toni Sarigrat, que arrossega molèsties, que les arrossega des de principis de temporada i que gràcies al seu privilegiat cervell, deia el tècnic de Torrent, Dani Gómez, estava jugant i forçant la màquina, que havien aprofitat aquell període dels 5 partits o dels 5, les 5 targetes grogues que havia vist i per tant el partit de sanció que havia de complir, doncs van aprofitar per aplicar aquests factors de creixement i per tant tot apunta que un altre cop s'està sotmetent a aquest tipus de tractament per tal de millorar aquestes molèsties al genoll de Dani Gómez. De fet, com deies, Joshua Coidi ja va actuar de lateral aquesta última setmana. No marxis molt lluny, si has de beure xampany no en beguis massa. Marxem cap a Peralada i de seguida els consells del Marc.
Portes giratòries.
I marxem cap a Peralada perquè la direcció esportiva del Girona està formada per exjugadors en el seu dia del Sabadell, Quique Càrcel i Ivan Jamuig. Aquest segon l'hem vist en reiterades ocasions a Olímpia, veient partits del filial Arlequinat, i de fet el Sabadell B ha estat una bona font, podríem dir, pel Peralada Girona B les últimes temporades a tercera divisió i continua sent-ho. Per allà va passar fa uns anys Àxel Bizuete, també ho va fer més recentment Ernest Forgas, i en l'actualitat hi ha tres exarlequinats a la plantilla verdiblanca, Cesc Clotet, amb qui parla a la primera volta, Albert Estallés i el nostre protagonista d'avui, que no és un altre que Manel Martínez.
Fill del lateral del Barça a la dècada dels 80, Manolo Martínez, el pas de Manel pel Sabadell va catapultar el davanter al futbol professional. Nascut a Cabrera de Mar fa 25 anys, Manel va passar per clubs com el Damm, el Cornellà o el Masnou. abans de marxar als Estats Units, on va jugar a la Virginia Commonwealth University. El mes de gener del 2015, el centre d'esports el va fitxar pel seu filial, començant una etapa curta però brillant al conjunt arlequinat. El Sabadell B es va fer un fart de fer gols a tercera divisió, lluitant fins i tot pel pitxitxi de la categoria, fins que el mercat d'hivern de l'any següent va fer el salt al primer equip. A les ordres de Miguel Álvarez, Manel Martínez va fer 4 gols en 18 jornades a segona B i va ser també peça clau en la consecució de la Copa Catalunya, fent la passada a Sandro Toscano en el primer gol de la final contra el Barcelona B. Aquell estiu de turbulències al centre d'esports, el Girona el va fitxar, cedint-lo la primera temporada al Llagostera, on va anotar 14 dianes, tot i el mal any dels blaugranes. De fet, fins i tot va reforçar el Lorca l'últim mes de competició, ajudant-lo a pujar al play-off. Aquesta temporada, l'exarlequinat l'ha arrencat a l'Orca, ja a segona divisió, fent un gol contra el Càdiz, però gaudint de molt poc protagonisme. Per això, el mercat d'hivern ha tornat a terres gironines. Tenia un munt d'ofertes sobre la taula, incloent-hi una del Sabadell, però al final ha acabat renovant amb el Girona, que l'ha deixat de moment al seu filial, el Peralada, intentant evitar el descens a tercera.
Manel Martínez Bel, i dic el segon cognom perquè a vegades ja és curiosa la història del Sabadell, que en qüestió de 10-15 anys ens ha deixat 2 Sergio Monteros al primer equip del Sabadell i 2 Manel Martínez. Per tant, el que ha passat fa menys temps per aquí, per Sabadell. Manel Martínez, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Jugador ara del Peralada Girona B, qui ens ho havia de dir, eh? Per això, la de voltes que dona el món del futbol, fa uns mesos estaves a Llorca, a Múrcia, i ara ens tornem a veure les cares. Això del món del futbol dona moltes voltes.
Sí, la veritat és que en el futbol canvia tot de la nit al dia, i bueno, en el mercat d'hivern hi ha molts canvis.
Et pregunto d'entrada pel nou repte que tens entre mans. Ets jugador del Girona. De fet, en aquest mercat d'hivern, després et preguntaré una miqueta com va anar la pel·lícula, ara que ja ha transcrit tot, ara que ja ha passat una mica tot. Et pregunto d'entrada aquesta arribada de nou a Girona per reforçar el filial a segona divisió B. Un repte també, en certa manera, majúscul, no? Primer any del Peralada Girona B, a segona divisió B, a la part baixa, i per tant, Manel, no sé si dir el rescat, però sí amb aquest punt de responsabilitat, no?
Sí, la veritat és que, bueno, el Peralada estem en una situació complicada i bueno, m'ha arribat reforços ara a l'hivern, que sí que és veritat que tenim que donar el nostre gra de sorra i aportar el màxim per ajudar l'equip.
Aquest diumenge, Peralada Sabadell, com arriba el conjunt xampanyer al Peralada aquesta cita contra el Sabadell?
Doncs arribem amb moltes ganes. Últimament estem puntuant bastants punts, ja sigui amb empats o amb alguna victòria com amb la de l'Elche, però bueno, amb moltes ganes de sumar 3 punts a casa i tenir una situació millor.
Ara ho deia en Manel, aquest equip, aquest Peralada Girona B, en algunes peces en concret, a mi com a mínim em recorda alguns dels partits que vam gaudir, perquè no puc utilitzar un altre verb, a Castellà del Vallès. Comença a repassar Cesc Clotet, Albert Estellers, ara Manel Martínez també. Bona feina es va fer el Sabadell B veient aquestes fornades que heu arribat lluny.
Sí. Bueno, aquest Sabadell va ser un equip molt complet, vam fer molt bona temporada i bueno, ja es veu que molts jugadors han passat a categories més altes i bueno, jo content que torni a un altre equip i en trobi jugadors amb els que havia estat, perquè tot facilita que estigui millor i que l'adaptació sigui més ràpida.
Ajuda molt, per això. Un es troba més còmode més aviat quan arriba un vestidor i diu, mira, aquesta cara la conec, aquest també, aquest altre...
Sí, sens dubte. És, la veritat que és una de les coses que més agraeixen quan vas a un equip nou a conèixer els jugadors que amb els que vols parlar, et poden explicar com està a l'equip, al club, i sí, s'agraeix moltíssim.
Et pregunto pel Sabadell, de seguida anem al partit de diumenge, però així en línies generals, tu aterraves aquí a Sabadell per reforçar el filial en el seu dia, venim d'Estats Units, després d'una etapa allà a Nord-Amèrica. No sé què ha suposat el Sabadell per la teva carrera, perquè va ser, en certa manera, com una porta d'entrada, no?, un altre cop aquí al futbol de casa.
Sí, la veritat és que quan vaig tornar dels Estats Units, tenir l'oportunitat de jugar al Sabadell gràcies a la proposta de Javi Pérez i Toni Hernández, la veritat és que ho vaig agrair molt, perquè era la possibilitat de tornar a jugar aquí a tercera divisió i bueno, a més, en poc temps vaig poder pujar al primer equip, que va ser quan vaig donar la confiança a mi mateix de que podia ser jugador professional de futbol.
Una espècie de trampolí, podríem dir?
Sí, sens dubte. Poder hagués anat a algun altre equip on només hagués estat a tercera divisió i no hagués pogut donar-se a un primer equip a segona B i poder m'hagués quedat estancat o, bueno, el futbol mai se sap.
Ara que ja ha passat algun temps, tu acabes signant després d'un any boníssim, primer al Sabadell B i després també al primer equip, amb Miguel Álvarez, pel Girona. I en qüestió de res, de dies, passes de no saber ben bé si continuaries o no al Sabadell a veure't en un estatge del Girona, aleshores encara segona divisió A, però diria que era a Manchester, a Anglaterra. Un no sé si ara vist a posteriori dius, ostres, és que és un canvi brutal de cop i volta.
Sí, aquell any va ser una mica inestable el Sabadell com a club, perquè bueno, van entrar dues persones, van sortir les que van apostar per mi i bueno, en qüestió de dies vaig canviar de direcció, vaig anar al Girona en tres dies estava a les instal·lacions del Manchester fent la pretemporada amb el Girona.
Aquest mercat d'hivern s'ha especulat molt amb mil i un noms i places que han sortit com a possibles nòvies de Manel Martínez, incloent-hi també el Sabadell. Des d'això fins a gairebé tota la geografia, perquè des que més o menys estava coll avall que no continuaries al Lorca, la veritat és que el teu mòbil deu haver tret fum.
Sí, bueno, la veritat és que hi ha hagut equips que han mostrat el seu interès i bueno, estic molt agraït que gent de futbol aposti per mi i confiï en mi com a jugador per estar al seu club, però bueno, al final he acabat al Paralada on estic molt content perquè el Girona m'ha renovat el contracte i ha apostat per mi una altra vegada i em demostra que tenen confiança en mi i ho agraeixo.
T'ho anava a preguntar justament ara, entenem aquesta continuïtat del Girona, aquesta renovació i el reforç al filial com una aposta de futur mútua, no? Del Girona, deies tu ara, en Manel Martínez, però també de Manel Martínez renunciant a algunes ofertes de clubs poderosos dins del que és la segona divisió B, però dels grans de veritat, per continuar intentant arribar algun dia al primer equip del Girona, no?
Sí, 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 com dius, és així. Ells, jo acabava contracte aquest juny i bueno, ells sabien que jo tenia altres opcions d'altres equips amb molt bones propostes i bueno, ells em van fer la proposta de fer un nou contracte amb un any més per veure com va i com va el futur i sí, sí, com dius, ells van apostar per mi i jo estic molt agraït.
Hi ha hagut alguna oportunitat de veure de nou a Manel Martínez d'Arlequinat? Això és molt dir, és molt agosarat.
Bueno, es va plantejar i jo la veritat que era una de les opcions que tenia més al cap perquè la veritat és que és un club on vaig estar molt, molt còmode, l'afició m'estima molt, és una ciutat que m'agrada, el club m'encanta i bueno, també tenia gent coneguda i bueno, és un lloc on sempre m'agradaria tornar.
Doncs mira, Manel, deixo la porta oberta, eh? Jo, tant de bo que tinguis molta sort a Girona i que et vagi molt bé, i també al Centre d'Esports Sabadell en paral·lel, però si no, com a mínim servidor estaria també encantat de tornar a narrar algun partit amb Manel Martínez com a jugador del Sabadell. Per no embolicar-nos més del que tocaria, Manel, pensem en el partit de diumenge. El Sabadell ve de guanyar el CUE 1-0 amb una primera mitja hora realment bona de l'equip de Toni Saligrat i una hora després, els últims 60 minuts de partit, més pràctic, sense concedir massa ocasions, però tampoc sense generar massa perill al davant. Des de terres gironines, com veieu aquest Sabadell?
Bueno, des d'aquí veiem que és un equip amb un bloc amb els 11 jugadors molt, molt competitiu, que no aconsegueixen moltes oportunitats del rival, que està Toni Saligrat ha aconseguit que estigués molt, molt competitiu l'equip, com un bloc a defensivament i la veritat és que tenen jugadors de qualitat com per fer perill ofensivament.
Quan un pensa en un equip de segona B, segurament et ve al cap un perfil Sabadell, no? Per entrenador i per jugadors també, alguns d'ells amb molta experiència a la categoria.
Sí, sí, sí. La veritat és que, bueno, com dius, hi ha jugadors que tenen un currículum molt bo i bueno, que s'hauran de tenir en compte el diumenge.
L'última, el partit es juga al camp del Paralada de Girona B, al camp del conjunt Champagner. Per tant, Manel, et tocarà quedar-te sense visitar la nova Creu Alta, on ara tiro de memòria, però diria que en una pretemporada ja vas veure porteria contra el Sabadell després de sortir del conjunt arlequinat. A on li faria més il·lusió tornar a la nova Creu Alta? Evidentment el partit és especial, ni que sigui per veure al davant aquella samarreta o aquell escut, però un té aquell puntet de dir, ostres, ja m'hagués agradat el de la primera volta.
Sí, la veritat és que tornar a la nova Creu Alta sempre em dona molt bons records i sempre serà un partit especial per mi, però bueno, no pot ser i jugarem a casa, que bueno, almenys tindrem més comoditat perquè estarem amb la nostra gent i més opcions de guanyar.
Doncs Manel Martínez Bel, davanter el seu dia del Sabadell B i del Sabadell primer equip, ara reforçant el Peralada Girona B, rival, per tant, aquest diumenge. M'entendràs que et digui allò de sort a partir de dilluns. El diumenge no et puc desitjar molta sort, però tant de bo que tinguis moltíssima fortuna al Girona, que facis carrera i, si no, el que dèiem abans, portes ben obertes aquí a la Nova Creu Alta, que ho saps de sobres. Una abraçada, amic, que vagi bé.
Molt bé, una abraçada. Adéu.
Quina clavada, tu. Equador de programa, just 2:45. Sentíeu senyar els horaris i tenim per aquí ja el Marc Pijuan després d'haver xerrat una estoneta amb el Manel Martínez. Ja ho has sentit, Marc, un dels davanters que ha sonat també amb molta força per reforçar el Sabadell, encara que serà rival aquest diumenge. Però no vens a parlar d'això. Ara anem a posar-nos la careta de guia turístic. No sé si has trobat gaire cosa o no de Peralada. A mi em ve al cap el castell així d'entrada, però bé... Tot teu, fora de lloc. Avui, quines són les recomanacions?
No vas gens desencaminat, òbviament, aquest castell de Peralada, que, vaja, és una mica el símbol d'aquesta ciutat, un poble, no sé com dir-ho.
Un poblet, petit.
Sí, la gent se m'enfada, però, vaja, en aquest cas jo crec que és bastant evident que és un poble petit, perquè avui sí viatgem fins a Peralada. De fet, comencem, com sempre, per traçar quanta distància hi ha de Sabadell a Peralada. Són 136 quilòmetres per carretera, un desplaçament força assequible, crec jo. De fet, ja hi ha alguna penya del Sabadell.
Sí, correcte. El Honor 1903 té aquest desplaçament. Tiro de memòria, eren uns 14 euros per penyistes, 17 per no penyistes. Sortiria a les 9 del matí, per tant, bona hora per arribar allà a fer la prèvia i veure el partit a les 12 al camp del Peralada Girona B.
Sí, el municipal de Peralada, que us l'ubico, està al passeig de Catalunya sense número. Per tant, jo crec que amb una horeta i mitja, dues, ens hi plantem. Si ets el Sergi Garcés, amb 3/4 d'hora ho tens enllestit. Què podem veure a Peralada? Doncs t'has avançat, Adri, aquest castell de Peralada, que de fet s'esmenta ja, atenció, des del segle IX, amb el nom de Castell de Toló. Que penses, quina, doncs, ni idea per què doncs, té aquest nom, però vaja, un nom bastant doncs, significatiu i que va ser el centre del comtat de Peralada. És un monument declarat bé cultural d'interès nacional i està situat dins del nucli urbà actual de la població de Peralada, però fora del recinte emmurallat de la vila medieval, a la banda de Llevant. Avui en dia, la propietat segueix en mans de la família Mateu i no es pot visitar la seva totalitat. No obstant això, en una part del castell es troba el casino i els
ben
jardins.
Conegut.
Sí, i els jardins romanen oberts al juliol i agost, sobretot amb motiu del Festival Internacional de Música de Peralada.
Sí, un cartell de luxe sempre, eh?
Del qual te'n vull portar, ara que ho deies al cartell, els primers noms confirmats d'aquest any 2018 d'aquest Festival Internacional de Música de Peralada. Música, maestro. Sempre és complicat trobar cançons dels llocs on anem, Adri, però avui m'ha costat especialment i llavors hi ha hagut de patillar-me molt trobar aquesta cançó. Bé, tampoc tant, eh? Estem escoltant a Jonas Kaufmann, que és un tenor alemany, que és el primer artista convidat i confirmat pel Festival de Música Internacional de Peralada, que se celebra a partir del dia 28 de juliol. I doncs aquí l'escoltem, aquest és un norma, un dels molts temes doncs, que interpreta Jonas Kaufmann, que estarà a Peralada el dia 28 de juliol.
Home, la veritat és que pels que són molt malalts de futbol, Peralada ens ve al cap Cesc Clotet i Manel Martínez i Albert Estellers, però pels que no, el castell i el festival, o sigui, no et ve una altra cosa al cap.
Doncs mira, una de les recomanacions també musicals, tot i que òbviament aquest cap de setmana no la podreu escoltar,
No ve al partit, no? Jonas Kaufmann no anirà a veure el Sabadell.
En principi no és el davanter centre del Peralada, de moment. Que podria ser, també, perquè en tenen molts internacionals. Bé, parlàvem d'aquest castell de Peralada. També és recomanable visitar les caves del castell, eh? Si teniu ganes de... Abans parlàvem una miqueta d'aquest vi i aquest xampany d'allà de Peralada, doncs vaja, una mica també si teniu ganes de visitar caves... us la recomanem també. Va, després de fer aquesta visita al castell, tampoc ens queda massa més per visitar allà.
Podem... És petitó també el poble, o sigui, és tot molt assequible.
Podem visitar el poble en si, que és una població que té un origen molt antic, amb un poblat ibèric datat, atenció, dels 500 abans de Crist, i que es va originar doncs el Pagus de Peralada en època dels romans. En l'edat mitjana, el comtat de Peralada va quedar sota el nom del domini del comtat d'Empúries, que és una mica el més important que coneixem. hi ha una ruta turística guiada pel poble.
No, sí.
El preu és d'uns 2 euros, tot i que
bé,
això va canviant.
Assequible.
He trobat 2 euros, pot ser que ara siguin 4. Ja sabeu que aquestes coses a vegades modifiquen. He intentat buscar l'Ajuntament a veure si m'ho deia, no sortia. Però vaja, en principi sí que sortia les guies, però no sortia el preu. Si, per tant, abans de dir-vos que és gratis, que després us enfadeu, diem 2 euros i així, si són 4, doncs vaja, hem calculat, hem apuntat malament, però que sapigueu...
La diferència la pagarà Marc Pijuan, passeu per aquí per Ràdio Sabadell, que ell posarà els 2 euros que falten.
Pobre de mi. En tot cas, podeu fer aquesta ruta per visitar punts importants com són el claustre romànic de Sant Domènec, el casc antic medieval, l'església de Sant Martí i la casa d'atenció natal de Ramon Muntaner, entre d'altres. També hi ha una visita nocturna pel poble, us ho he de dir. Mm-hmm. Potser fa una mica de fresc aquests dies i us fa una mica de mandra.
I juguen a les 12 o vas a dormir el dia d'abans o...
Si vas a dia d'abans. En tot cas, tota la informació, visit, que m'ha fet gràcia,
en anglès?
Sí, internacional, visitparalada.cat, sí, on hi ha una mica de l'equip, també de tot internacional.
Doncs aquesta volteta per Peralada sempre portes un extra bonus, per tant, avui no sé si em fas patir veient que has tingut problemes per trobar més coses o no?
Bueno, també una mica patillada, però vaja, com que és Carnestoltes, doncs hem fet una mica els apunts, que allà també doncs organitzen una festa amb ball de disfresses, berenar i una animada rua, de fet el diumenge, per si teniu ganes, i a partir de les 2. Per tant,
perfecte, boníssim.
Quan acaba,
Victòria sí, al municipal de Peralada i sortim d'allà eufòrics i...
Correcte, un grup de dones i homes del poble elaboren el tradicional ranxo de Carnestoltes, que en poden gaudir més de 150 persones, perquè és un recinte tancat i l'aforament doncs és limitat. Això sí, si voleu entrar en aquest... Això del ranxo de Carnestoltes no deixa de ser un ball, Surt per 2 euros per persona, si teniu ganes d'anar-hi, també hi ha una mica d'informació de servei.
Ah, perfecte. De la segona cançó ja em fas patir. No és de Peralada,
sí,
no? Aquest bon home?
No, tampoc. Aquí dient la gent, ja sabem qui és. Ja
no vull bromes, per això. No vull bromes amb el tema de jugar diumenge i que la cosa vagi bé,
No. En principi estaríem una mica a la línia de la primera cançó. És un dels altres convidats del Festival Internacional de Música de Peralada. Mm-hmm. És Plácido Domingo. Mm-hmm. Plàcid diumenge, segons alguns diaris, en algun moment, quan els traduïen...
Sí o no?
Sí, no ho saps, això, aquesta anècdota?
És com aquella...
Quan el periódico, quan el van traduir, del català al català... En català,
déu-n'hi-do.
En alguna traducció
jo havia llegit
sortir...
algun com, per exemple, vaig pelar, en comptes de Pelé, el jugador brasiler, o el president Ahmadinejad de l'Iran, en comptes de l'Iran. Però bé, aquestes traduccions simultànies maten al final.
Plàcid diumenge també apareixia en algun diari. En aquest cas, doncs, és per informar que el dia 29 de juliol interpreta Talls de Massenet, una de les òperes més reconegudes del compositor francès Massenet, i ho farà al costat de Hermoneta Jajo, un altre doncs, cantant d'òpera, 29 de juliol, si voleu prendre nota... també doncs, aquest espectacle de Plácido Domingo a Peralada.
La part cultural està molt bé, molt interessant. Anem al que realment acaba de convèncer els que hi van i diuen, i després del partit les 2, el tema del ranxo no estava malament, però un bon tiberi.
Mira, jo estava babejant mentre escrivia tot aquest seguit de doncs, què poder menjar. En aquest cas has vist que he introduït una variant,
sí,
que és el beure.
Sí,
també.
El beure, sí, correcte.
Era important en aquest cas.
El tema dels 2 euros no és, no? Com la visita guiada, aquí ens deixarem una miqueta més, no? Fa pinta.
No m'atreveixo a dir-ho
fa
i tampoc
pinta.
Ho vull pagar, per tant no... No em mullo en aquest cas.
Per si de cas. Sí. Tu tira llarg, 50-60 euros per si de cas.
Perquè estem parlant, òbviament, de que per a l'Ada podem prendre doncs, allò un bon vinet d'un dels molts cellers que podem trobar per la zona. He llegit, m'he documentat que el vi blanc de per a l'Ada doncs, és força reconegut, per tant, doncs, si us agrada el vi blanc, interessant tastar-lo. També tenim el cremat, que és un cafè amb rom flambejat, que és una beguda típica de la costa, el cremat de tota la vida, allò quan hi ha veneres, el rom cremat, doncs, una de les moltes begudes típiques d'aquí de casa nostra i també molt típica de l'Empordà. T'he de dir que no hi ha cap plat supertípic de Peralada, perquè vaja, entenc que sigui un poblet petitó, però sí que hem recollit una mica l'essència de la cuina mediterrània, de tot el
de
tema de
l'Empordà, no,
correcte. També hi ha, per exemple, els brunyols de l'Empordà, que és un producte de pastisseria molt arrelat a la terra. Són allò rossos i generalment a l'Empordà sense forat. Potser tenim allò la idea de que tenen un forat al mig rotllo donut, en aquest cas no. Algunes opcions de consum, m'ha agradat molt aquesta definició, perquè és a qualsevol hora i a qualsevol lloc. Per tant, el podem menjar quan ens doni una mica la gana. Botifarra dolça. Atenció,
molt d'aquesta època.
Tradicional a l'Empordà, aquesta botifarra està elaborada, atenció, amb carn magre de porc, cansalada i sucre. Ens diuen que actualment...
Ideal per dietes, no? Sí. Diuen
actualment
que és...
es fa amb poma. M'ha semblat una variant força interessant.
Bé.
I diuen que si s'asseca i la prens assecada és una mena de fuet i que està bé per menjar de postre, perquè com que té aquell punt dolç, doncs també està bé. I he fet un últim plat perquè no podia seguir, de debò, he hagut d'aturar-me aquí. És el fesol de l'ull ros, que és varietat de fesol molt antic a l'Empordà, amb una textura allò mantegosa i una pell gairebé imperceptible, i que ofereix un sabor suau i molt fi, ens diuen. Algunes opcions de preparació és bullit i amanit amb oli d'oli verge i una pinta de, una punta de vinagre de dolç, agradolç, que vaja, sempre doncs ve de bé. Tampoc he portat grans coses, eh? És a dir, podem fer una mica de dieta mediterrània, que era una mica també la idea, tot i que t'he de dir que
sembla
també hi ha
botifarra, sobretot, plats dolça.
Sí, però bueno, allò per tastar una miqueta, eh? Però no hi ha allò plats supercuinats.
Contundents, no?
No, que també n'hi ha, eh? També n'hi ha, però vaja, això ja us ho deixo per vosaltres.
No m'atreveixo. O sigui, primer perquè no conec aquest himne, és la primera vegada que l'escolto, les coses com són. Així com la majoria sí que me'ls conec, he de dir que el Marc Pijoan m'ha imprès directament l'himne. O sigui, tinc un din a 4 que és tot l'himne. Déu-n'hi-do, eh? Amb la lletra, per això un din a 4 sencer, eh?
Sí, és molt valent.
Parlada, triomfant i segueix sempre endavant. Déu-n'hi-do, eh? Fent futbol amb honradesa, bon control i qualitat, cada gol és una empenta per guanyar el campionat. Molt bé. No, veig que s'està animant el Pijoan, que ell sí que l'ha sentit abans.
Era una mica la idea, no? Bueno.
Molt folclòric, també, aquest himne, eh?
Sí.
No és d'aquells que...
M'ha costat de trobar-lo, ho he de dir. Aquest era un dels d'aquells, un petit repte, i al final doncs m'ha fet il·lusió també trobar-lo,
doncs,
i portar-t'ho.
Bona feina. En aquest fora de lloc sempre remata amb l'himne de cadascun dels clubs que visita el Centre d'Esports Sabadell. Amb un crit com a senyera, nostre equip aixeca el vol, paralada, gol. Es va lluir a l'hora de fer la rima.
Esperem que no em cridin gaires, aquest cap de setmana.
No, tant de bo que no, que siguin visitants les dianes. Marc Pijoan, queden fetes les recomanacions. Que vagi bé.
Adéu.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis. This is a journey into
sound. Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tant poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@sepropietatsbd.com.
Notícies, esports, teatre, cinema, música. Si vols estar ben informat, escolta la ràdio de la teva ciutat. Som estudiants de l'Escola Roureda i nosaltres escoltem Ràdio Sabadell.
Viu la teva ciutat amb Diari de Sabadell.
Tota la informació local i comarcal.
Cada dimarts, dijous i dissabte, Diari de Sabadell.
Disponible a tots els quioscos i llibreries de la ciutat i comarca.
També t'hi pots subscriure i rebre a la casa.
Diari de Sabadell.
El diari de casa. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Get up, get up, hands on your waist, let's go.
16 minutets i les 3. Ens queda encara un quart d'hora de programa. El Molt Lladre volia que fes un karaoke amb l'himne del Peralada, al Marc Pijuan. Deixem ja aquest partit de diumenge a les 12 terres empordaneses i parlem del que es disputa avui mateix. D'aquí a una estona, de fet, a primera hora de la tarda, l'Estalpul Natació Sabadell visita a 6:15 la piscina del Jadran Herzegovina a Montenegro en l'estrena de la segona volta de la Lligueta, de la fase de grups de la Champions de Waterpolo. Les baixes de Javier Gorría i d'Ivan Gallego compliquen realment molt les opcions dels sabadellencs, ja que han debilitat moltíssim la zona interior, la zona del Boya. L'entrenador Xava Gómez haurà de buscar variants per aquest motiu per fer front al partit davant del conjunt balcànic.
Vamos a hacer cosas nuevas porque si vamos sin un Boya, pues habrá que hacer otro tipo de juego en ataque. Está claro, pero bueno, algo probaremos, algo haremos, y con los que estamos, pues hacia mirar siempre hacia adelante, como siempre decimos, aprender, a disfrutar del momento y a seguir creciendo.
Recordem que en l'últim partit de la Champions a casa, l'equip del Xava Gómez ja va plantar cara contra el Jadra en aquesta última jornada de la primera volta que es va disputar a Can Llong. Ara, però, toca competir també a Montenegro, el que serà, sens dubte, més complicat, no només per aquestes absències que dèiem, també perquè els montenegrins, per exemple, ja han aconseguit empatar enguany contra un dels grans d'aquesta lligueta, contra l'Eger hongarès, jugant de locals. A més, s'estan jugant ara mateix a entrar a la final a 8 com a quarts de grup, és a dir, que a Montenegro el tècnic cantàbric de l'Estalpul masculí espera un Jadran més fort del que vam trobar aquí a Sabadell.
Imagino igual, pues en su casa más motivados, con su público pues será mucho más complicado. Y bueno, es un equipo, como dijimos ya en la ida, joven, pero con mucha experiencia, tercera vez que juegan la fase de grupos de Champions, y en su casa es un equipo muy, muy, muy difícil.
A 6:15 arrencarà aquest partit a Herzegovina, a Montenegro. L'objectiu del club és recuperar sensacions després de caure la setmana passada, divendres concretament, als quarts de final de la Copa del Rei a Tenerife a mans del Mediterrani. Per cert, que ho acabem de conèixer fa tot just uns minuts, dos dels integrants d'aquest Estalpul Natació Sabadell, Sergi Cabanes i Pepe Motos, els habituals, han entrat a la convocatòria de la selecció espanyola masculina per disputar l'estrena de l'Europa Cup d'aquesta nova competició, que serà davant d'Holanda.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
I del waterpolo a la bicicleta de muntanya, perquè Sandra Santanyes ens té acostumats a reptes durs i d'una exigència física espectacular. La ciclista sabadellenca es troba començant una nova temporada. Després de trencar el gel amb un podi a la Costa Blanca Bike Race, Santanyes afronta a partir de demà un dels objectius importants d'aquest any: mostrar el seu nivell a la Mediterranean Epic, una prova de nova creació i que mostrarà l'actual estat de forma de la sabadellenca, que a més arrossega alguna que altra molèstia física. És una informació que ens acosta al Joan Blanc.
Oropesa demà recull des de demà i fins diumenge la Mediterranean Epic. Una prova de 4 etapes amb molt desnivell i una exigència evident. Sandra Santanyes, però, no ha pogut confirmar la seva presència a aquesta prova fins ahir. El problema, una inflamació a un cartílag de l'estèrnum que la va obligar a reposar durant uns dies. La sabadellenca explica el seu problema.
És una petita inflamació del cartílag d'aquí de l'estèrnum i bueno, m'he tingut descans i això, doncs, que no anirà malament descansar uns dies i s'ha de curar.
Un cop superada aquesta inflamació, Santanyes està amb moltes ganes de prendre part de la Mediterranean Epic, una prova en la qual també hi participarà l'exjugador del filial del Sabadell, Daniel Illescas. Oropesa de Mar ha volgut promocionar de veritat aquesta prova i ha invertit diners per atraure a les millors ciclistes del món. El nivell serà molt alt, tot i que Santanyes creu que arriba en bon moment. Evidentment, però, no està al 100% i per aquest motiu no es marca un objectiu molt ambiciós. Creu la sabadellenca que lluitar per un top 5 a la Mediterranean Epic serà molt complicat.
Serà complicat, eh? Ser un top 5 serà molt complicat perquè ja t'hi han apostat molt fort per aquesta carrera i hi ha un cartell impressionant de corredors i, bueno, de Copa, gairebé a nivell de Copa del Món, no? Hi ha moltes corredors que estan davant de Copa del Món i, bueno, és una zona que en teoria ha de fer bon temps i molta gent ve cap aquí i bueno, doncs ens medirem amb ells, no? Encara que serà difícil, però intentarem estar allà.
Quatre etapes, molt desnivell i etapes llargues. La més extensa serà la de dissabte, amb més de 80 quilòmetres, i la més curta, la de diumenge, amb poc més de 50. Sí, com sigui, això vol dir que els ciclistes hauran d'estar entre 3 i 5 hores sobre la bicicleta i que poden sortir molts inconvenients. Santanyes admet que hi haurà marge per recuperar si tens un mal dia, però també que s'haurà d'estar alerta, ja que a l'estar tants quilòmetres sobre la bicicleta, la possibilitat de tenir alguna caiguda o avaria augmenta.
Pues són quatre etapes en mountain bike, són quatre etapes a 60 quilòmetres, solen ser unes 4 hores, o sigui que 4 hores cada dia dona molt de marge, tant per fer-ho bé com per fer-ho malament. O sigui que, bueno, que són quatre etapes de mountain bike llargues i bueno, tenim terreny de sols per fer-ho bé i malament també.
Aquesta primera etapa de la Mediterrània en Èpic serà demà, amb inici i final a Oropesa de Mar i un total de 61 quilòmetres i mig i un desnivell positiu de 1.500 metres. No està gens malament per començar a suar el primer dia.
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat, cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter, @amuntaltaló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Fer voluntariat al Casal dels Infants és la clau.
La clau per acompanyar infants, joves i famílies que volen tirar endavant.
La clau per apostar per la igualtat d'oportunitats.
La clau per transformar col·lectivament els barris.
Tu també pots ser la clau. Vine a fer voluntariat al Casal dels Infants.
Escriu-nos a voluntariat@casaldelsinfants.org
o truca'ns al 93 317 0013.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final de programa, parlem d'handbol i de l'OAR Gràcia Femení, que s'ha complicat la permanència a la divisió d'honor plata després de 5 derrotes seguides, un triomf contra el penúltim. L'associació lleidatana a casa deixava la feina feta, vista ja per sentència. En canvi, la derrota per 21-24 ha apropat les de la terra ferma, això sí, encara en marge, encara amb 6 punts respecte a les gracienques. L'OAR va entrar amb mal peu i ho va acabar pagant. Mireia Romance considera clau precisament per entendre aquesta derrota el fet d'anar remolc tot el partit.
I hem començat ja per darrere el marcador i cada vegada anar per darrere de 3, de 4, això ens fa que anem molt més cansades i al final doncs, no hem aconseguit en cap moment trencar-ho, posar-nos per davant i se'ns ha fet molt més dur que en elles. Elles han començat molt millor que nosaltres i doncs, al final no hem pogut avançar el marcador.
De la seva banda, una de les capitanes, la Mel Moreno, reconeix que tenen un problema anímic i de confiança que els pesa, que els està passant factura jornada sí, jornada també, amb guions molt similars d'enfrontament, com es va poder comprovar diumenge passat. I això que, segons Mel Moreno, la feina entre setmana està sent bona. Per això, la primera línia gracienca creu que s'ha de fer un reset urgent per redreçar el rumb.
Clar que pesa. A més, s'està entrenant molt bé. Les setmanes d'entrenament estan anant molt, molt bé i dius, vinga, aquest cap de setmana sí que toca. I una altra vegada no. I aquest, clar, és que aquesta setmana s'havia de guanyar. Estàvem totes molt motivades, però ha tornat a passar exactament el mateix. Hem de fer una rentada de cap, de cervell, i aviam si per la setmana que ve, que també hauríem de guanyar, millora el tema.
Finalment, el tècnic Xavi Font també ha comentat aquesta dinàmica negativa de mes i mig sense puntuar. De fet, el lleidatana sumava el doble de derrotes seguides que l'OAR femení, però van saber contenir millor els nervis, el que l'entrenador verd i blanc creu que va ser la clau.
Per distanciar-se, si l'haguessin guanyat, vull dir, pràcticament, vull dir, guanyar la tranquil·litat pel que queda de temporada. Érem dos equips que han vingut amb una dinàmica negativa, com tu has dit, i em sembla que ha sabut sobreposar-se millor a la lleidatana que nosaltres.
En la prèvia del partit, per cert, les dues infantils de l'OAR Gràcia, Berta Prat i Clara Correro, campiones d'Espanya amb la selecció catalana a Galícia, van ser homenatjades pel club.
Bueno, estava una mica nerviosa, però ha sigut molt gratificant i m'ha agradat molt.
Sabíem que el campionat seria molt difícil i a més infantil, que mai saps quins contrincants tindràs i això, que anàvem a tope i no sabíem què passaria.
Hi ha futur, per tant, el Gràcia Femení amb aquestes dues campiones estatals amb la selecció catalana. Aquesta setmana, tot això, duel directe, un altre cop per les verdiblanques i, per tant, repetim el discurs amb el que hem començat. Guanyant, l'equip de Xavi Font sentencia la permanència a plata. Les sabadellenques visiten el Dominicos a Saragossa, un rival que només ha sumat 3 punts en el que portem de Lliga. I encara en vol el Creu Alta Sabadell ha tornat al camí del triomf i de quina manera? Victòria arlequinada 29-40 a la pista del Manyanet i malgrat anar amb només 8 jugadors i un porter, és a dir, amb només 2 canvis. Els sabadellencs són 6ens ara mateix, a 4 punts del segon classificat, i trenquen la ratxa de 2 jornades sense guanyar. Un tram de competició, això sí, que ahir Radamont, l'entrenador, no considera que hagi trencat una dinàmica negativa.
No parlem de mala ratxa, sinó penso que l'empat a Calella va ser un resultat positiu. La següent setmana, setmana passada, va ser una derrota contra Banyoles en un partit molt disputat, molt igualat, que hagués pogut guanyar qualsevol dels dos equips. I penso que el treball d'aquesta setmana ha sigut molt bo. Manyanet és un equip que venia de guanyar 2 partits seguits, com havíem parlat a la prèvia. Estava en un bon moment de joc i sí que és cert que van fer un partit molt seriós.
El Sant Llorenç Sant Feliu de Llobregat d'Andrei Shepkin serà el pròxim rival del Creu Alta Sabadell aquest dissabte a 3:15, un rival que és cuer amb 5 punts, però del qual Damon ha destacat sobretot que són un bloc sense individualitats i que no fan preveure que sigui un partit gens fàcil. Repàs ràpid també al bàsquet femení. El Sant Nicolau ha patit una derrota que pot complicar-li una mica la fase de descens. L'equip grana va caure de 4, 73-77 davant del Natació Terrassa, el que era el cué, i passarà a la següent fase arrossegant 3 victòries de moment. Dissabte, a 8:15, jugaran les col·legials l'últim partit d'aquesta primera fase contra el Cerdanyola. Després, la competició s'aturarà, en el cas de les granes, un parell de setmanes, el que Jordi Zamora, l'entrenador, aprofitarà per preparar la fase de permanència.
A més, s'afegeix una altra setmana, perquè entre fase i fase hi ha una setmana, per tant, tenim 15 dies sense competició oficial, que, com et deia, des de ja ens plantegem aquestes 3 setmanes com una mini pretemporada per encarar la segona fase, preparades per competir tots els partits.
Un grau per sota, l'Escola del Carme Masavícola va passar per sobre del Prat 74-49 per consolidar-se com a terceres de primera catalana. Demà passat, divendres, les Carmelites visiten el Joviat a 8:45 a Manresa, un rival que travessa el seu millor moment, segons l'entrenador de les sabadellenques, Álvaro Fernández.
A part del que tu deies, el condicionant de jugar divendres, doncs és un equip que està a la seva millor versió, que està remuntant posicions a la classificació i que no ens ho posarà gens fàcil, evidentment.
I de la seva banda, el Natació Sabadell Femení va caure 67-58 a la pista del Premià i és el 6è classificat a primera. Josep Bussacoma, l'entrenador de l'equip nedador, té clar que la prioritat passa ara per millorar en defensa.
No pujar amb el punt defensiu, perquè l'altre dia defensivament hem estat fluixes, no tindrem opcions contra el Sant Fruitor. El Sant Fruitor marca un ritme defensiu molt alt, molt intens, amb molta pressió durant tot el partit, durant tota la pista. I si no pugem aquest punt d'agressivitat, no tindrem molt complicat. És el que procurarem fer aquesta setmana, treballar el punt d'agressivitat i poder tindre el per dissabte.
Diumenge, 3:15, jugarà aquest Natació Sabadell Femení Sant Fruitós.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I 9 jornades sense perdre. Suma ja el grup de Raona Estudi Barcelona a la tercera divisió de futbol sala. En l'últim partit van guanyar 8-5 al Cover Premià de Mar i aquest dissabte rebran de nou a casa el Broncesval Montcada, el tercer classificat, 3 punts per sobre dels sabadellencs. Per tant, una nova oportunitat per fer una caixalada a la classificació. Jordi Novau, l'entrenador, veu cada cop més en forma els seus.
Abordem molts partits ja amb una bona línia, que ens estem coneixent tots dins del camp i això es nota cada cop el bon treball que estem fent durant moltes setmanes.
El grup de Raona és 5è, ara mateix en aquesta tercera divisió de futbol sala, amb 32 punts. Acabem avui el programa amb tenis taula i amb la primera nacional d'aquest esport, perquè després del derbi local, en parlàvem el dilluns, el Natació Sabadell, el líder invicte, visita dissabte a les 11, el segon classificat, el CERT l'Escala. Ramon Cliviller, palista nedador, reconeix que una victòria el serviria en safata en la primera plaça de la fase regular.
Aquest dissabte és un dels partits més importants que de moment farem aquesta temporada, el que hem fet. Llavors, una victòria aquest cap de setmana contra l'Escala, que són els que van segons, deixaria bastant fetes les coses.
El Falcons es matxa a Gora Group. De la seva banda, rep a les 6 el Vila Blareix, un altre equip de la part mitjana de la classificació, davant del qual Joan Nogueres, l'entrenador, espera guanyar, entre altres coses, per sentenciar ja la permanència. La primera volta, Falcons va guanyar la pista del Vila Blareix per 3-4. Fins aquí l'Hotel Suís d'avui, el 7 de febrer del 2018. De cara a demà descobrirem què és l'OAR Experience, un projecte engrescador de la gent de l'OAR Gràcia Sabadell. També sabrem gairebé en directe el quadre de la Copa de la Reina de Waterpolo, amb l'Estalpul Natació Sabadell femení com a gran candidat favorit al títol. Demà celebra el sorteig i també sabrem com estan anant les coses al Sabadell Rugby Club i, evidentment, l'última hora del Centre d'Esport Sabadell. Una abraçada de la Rocío García i del Toni González des del control de so que us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom de tot el Departament d'Esports aquesta casa. Per continuar informats, com sempre, @RadioSabadell a Twitter o, si no, radiosabadell.fm. No desconnecteu, per això, del 94.6 del dial. Una abraçada enorme, que vagi bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.